skate in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Doncs anem amb el 24 fotogrames i com sempre saludem el nostre estimat Francesc Cànovas. Què tal, Francesc, com va?
Molt bé, molt bon dia a tots i totes. Anem a parlar de cinema. Tenim i de la cartellera ganes. Actual.
Molt bé. Què portes avui? Quin menú ens portes?
Menú variat, com sempre. ¿Vale? Sombres del pasado, Vides perfectes, La bandera, La rec com agrada força, la vas veure al Festival de Sant Jordi, Barcelona Film Festival, que es diu La promesa d'Irene. I el clàssic que arrastrem des de la setmana passada i es diu Fat City.
Perfecte. Doncs començarem per aquestes Sombres del pasado.
Última hora en el asesinato brutal del profesor Joseph Wider.
¿De qué se trata?
Golpe con objeto romo en la cabeza.
Lo siento.
Los electrodos enviarán impulsos a determinadas áreas de su cerebro.
¿Estás enfermo? Estoy en algo como un estudio clínico. Se me olvidan las cosas. Mi doctora dice que tenga la mente activa. El asesinato de Wither no tiene sentido. Dime lo que ocurrió de verdad.
¡No soy un asesino! ¡Solución esta mierda o estoy muerto!
Dice que no fue él. Richard Finn estuvo en la escena del crimen. ¿Eso por qué? ¿Y Laura? No tiene dirección y está en redes sociales. Nada.
Siempre había gente en su casa.
Me parece extraño. Es como si todos en la vida de Wither ahora fueran fantasmas.
¿Qué intentas decir, Roy?
¿Y si hemos enchironado al que no era? Podríamos hacerlo correcto.
Sigue adelante y olvídate de esto.
Bé, aquesta pel·lícula és un thriller d'aquests típics, basat en un llibre, per això, vale? Està guionitzat un llibre, i té l'atractiu de l'actor Russell Crowe, que sí. És la principal atracció d'aquest thriller, dirigit per Adam Cooper. I narra la història d'un exdetectiu d'homicidis que arran d'un accident que va tenir amb un delinqüent que el va atacar, doncs ha tingut un accident al cap i té una pèrdua de memòria alarmant, no? I a partir d'aquí es va operar i la metgessa que el porta li comenta que la millor forma de fer exercici cerebral és justament estar actiu i repassar potser antics casos, no? I en aquest detectiu comença a investigar un cas anterior que no acaba de tancar del tot i el té obsessionat. Uh-huh. És el típic punt de partida de qualsevol thriller policial: policia que està a punt, sí, de jubilar-se, policia que està a punt de retirar-se o té un trauma i li arriba un cas que no va acabar de tancar-se i ell, pam, l'agafa i vol treure llum sobre aquell cas i investiga. Aquesta investigació començarà a portar noves pistes i secrets perillosos que la poden posar en perill, com o no, no? La pel·lícula està bé, té bona trama i està avança força bé. Passa que arriba un punt, segons el que he anat llegint de crítiques, que hi ha molts girs de guió, allò trampa darrere de trampa, personatge darrere personatge, trama darrere de trama, que et van despistant i et van inclús marejant, no? perquè tu no trobis la pista adequada, diguéssim, no? Perquè no trobis, sí, sí, diguéssim, qui és l'assassí o qui és el culpable, no? Fins al final de la pel·lícula. Té els clichés típics d'aquest gènere, del thriller, no? De detectius, però bé, pels amants d'aquest tipus de gènere i que es deixen enredar i sorprendre i buscar aquest cluedo d'aquestes pel·lícules de veure qui és el culpable, doncs passarà una bona estona, sobretot amb el Russell Crowe, clar, dins d'aquest thriller criminal, no?, amb aquest policia torturat, no?
A tu no et veig entusiasmat. Jo és la típica pel·li que sempre em sorprenen, saps? I llavors em fan gràcia, però bueno, no seria una novetat.
És, Saps què passa? Que a força de veure tantes pel·lícules d'aquestes,
sí,
ja inclús vas adivinant qui serà l'assassí o qui no serà l'assassí.
Clar.
Depenent de coses que passen, d'anticipacions de guió, de personatges que surten, no? O sigui, a mi ja costa moltíssim que sorprenguin aquestes pel·lícules amb un gir sorprenent, no? Perquè ja he vist tantes que dius, bueno, pues van per aquí los tiros, no? I realment l'endevino. Però bueno, potser aquestes Sombres del Passador, si l'arribo a veure, estic despistat fins al final.
Ja ens diràs.
Ves a saber. La següent es diu Vides Perfectes.
Has vist una chiquilla, chiquilla, chiquilla. Has vist una chiquilla ir por aquí o por allá.
Theo.
Cuando Theo nació, no podía ni cogerlo en brazos. Soy muy mala madre.
Eres una madre maravillosa. Y una amiga maravillosa.
Quiero que tú también seas feliz.
¿Max? Max, baja, es peligroso. ¡Max!
Tienes que separar la pena de la culpa.
¿Qué culpa, Alice?
¡Sal del balcón!
Alice, ¿qué pasa?
¿Pusiste a Theo en ese balcón para probarme? ¿Crees que soy capaz de hacer algo así?
Eso es lo que piensa ella. ¿O tú?
¿Crees que me imagino cosas?
Me acusas de ser una especie de monstruo.
Estás perdiendo la noción de la realidad.
¡Deja en paz a mi familia!
No me lo estoy imaginando.
Bé, aquesta pel·lícula seria l'estrena de la setmana, té molt, molt bona pinta. Vides Perfectes, el títol original és Mother's Instinct i està basada en un remake d'una pel·lícula belga del 2018 que es deia Instinto Maternal. O sigui, es deia com es diu el títol original en anglès.
Clar.
Instinto Maternal, aquí l'han dit Vides Perfectes.
No sabem per què es canvien aquests títols, però bueno, aquest sí, és un debat a part.
Sí. Aquí té el ganxo extraordinari de dos actrius brutalíssimes, sí, que són la Jessica Chastain, que a mi m'agrada, i que arribarà aviat en una pel·lícula que es diu Memory, que crec que és la setmana que ve que l'estrenen, que és meravellosa, i l'Anne Hathaway, que feia temps que no la veiem en la gran pantalla, i són dos molt amigues, el que diuen mejores amigues, no?, que són veïnes als anys 60, les dos viuen amb dos cases unifamiliars, una al costat de l'altra, mega felices, amb els seus fills, amb els seus marits, compartint vacances, compartint festes, compartint tot, i aleshores amb un tràgic accident un dels fills d'aquestes dones acaba morint, no? Fills, estem parlant d'uns 10, 11, 12 anys, no? Al tràiler no adivinem ben bé qui és el fill del que mora, si no sabem si és el fill de la Jessica Chastain o el fill de l'Anne Hathaway, però bueno, a partir d'aquesta mort d'un d'aquests nanos comença diguéssim una voràgine que la mare que diguéssim que ha perdut el fill comença a desconfiar de l'altra mare, de la mare que el fill no ha mort, no? I de passar de mejores amigues passen a odiar-se, perquè una d'elles agafa una paranoia brutal i comença aquesta desconfiança espectacular envers la que abans era la seva millor amiga, no? Pel·lícula que parla d'una tragèdia familiar. És un thriller sofisticat que porta per territoris insospitats d'inclús, podríem dir així, de paranoia i de bogeria, no? Una espiral de sospites, d'enveses, de venjances... Vamos, que tot el que abans era idíl·lic i eren mejores amigues i de tot era ja-ja-je-je, es transforma en un malson, potser perquè ja arrastraven coses d'abans que no sabien, no?
Segurament.
I arran de la mort d'aquest nen, doncs surten a la llum, no? Uh-huh. Pel·lícula amb molt bona crítica, que parla de la culpa, de la sospita, de la paranoia, i és una batalla psicològica que trenca un vincle poderós que havia abans entre dues dones i que arran de la mort d'un dels nens surt l'instint maternal, que és el nom de la pel·lícula, d'una d'elles, potser un instint maternal que va pel bon camí o potser un instint maternal que és una paranoia, ja que és el thriller de la pel·lícula i és el que haurem d'esperar fins al final de saber ben bé què passa, no?
Pinta d'angoixant sí que té, aquesta?
bueno, i la factura, l'ambientació dels anys 60, el vestuari, els pentinats, té molt bona pinta aquesta pel·lícula. Jo buscaré si està Filmin, la que és la belga, Instinto Maternal, perquè a vegades aquestes pel·lícules estan a Filmin, i potser primer veig abans la belga i després veuria aquest remake americà.
Perfecte.
Vale. Anem a la següent, que és l'aposta espanyola de la setmana, que també té molt bona pinta i es diu La Bandera.
Es que no es cuestión de qué historia es mejor, es cuestión de qué historia es verdad.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida. Entonces vas a venir mañana a la comida con mis hijos. No puedes escribir sobre mí sin conocerlos.
Bueno, si a ellos no les importa, vale.
Lina es la biógrafa de papá, la que te comenté.
¿Conociste al Dalai Lama?
En una cala nudista, en Formentera.
¿Seguís en contacto?
Sí, por Facebook.
Mi padre y sus batallitas, ya te avisé.
¿Lo has hecho tú solo? ¿Quién lo va a hacer?
Hombre, pues no sé, igual tienes a Hillary Clinton ahí picando ajo y perejil en la cocina.
¿Papá? ¿Qué cojones has hecho?
Es grande.
Un poco.
¿Un poco? Pero si es descomunal.
¿Qué es la puta vela de un transatlántico, por así decirlo? ¡Papá, el botiquín!
¡El botiquín! He cambiado el testamento. He decidido donar todo lo que tengo.
Papá, escúchame atentamente.
Antonio, no.
No estás bien. Y que el día menos pensado nos va a liar una movida de las gordas.
Tomás no está bien, pero es que vosotros no hacéis nada porque mejore. ¡Que van tres! ¡Que van tres!
Respira.
Por Dante.
Ja, ¿quieres un poquito de agua?
És una comèdia basada en una obra teatral del dramaturg català Guillem Clua, ¿vale?, que l'ha portat al cine el director Martín Cuervo i que té a l'Imanol Arias, Ana Fernández, Aitor Luna, Miguel Fernández com els actors de la pel·lícula, i narra la història d'un home, un home ja, diguéssim, a punt d'entrar a tercera edat, amb dos fills, que sembla ser vidu perquè no apareix per enlloc la seva dona, deu ser vidu, i té una noia que treballa per ell perquè està fent la seva biografia vital, l'està com escrivint o l'està buscant, no? En aquest home convida a un dinar familiar als fills en presència també de la biògrafa per dir-los una notícia, i la notícia és que lamentablement els vol retirar del testament, es borra del testament els dos fills, no? En aquell mateix dinar els fills descobreixen que l'home a la seva casa ha penjat una bandera, sembla ser molt gran, que no se sap què és la bandera perquè el tràiler no apareix la bandera.
No. Estava esperant a veure.
Era el misteri de saber quina és la bandera, però els dos fills, al veure-la, queden escandalitzats. ¿Vale? No sabem quin tipus de bandera és, si és bandera política, bandera nacional, bandera... no ho sabem. ¿Vale? Però és força gran, i els dos fills, al veure-la, s'escandalitzen, no? Per això es diu la pel·lícula La Bandera. A partir d'aquí, doncs, bueno, és una història, comèdia negra, que té aquest punt tradicional, dramàtica, que fa això, fa una miqueta aquesta crítica, podríem dir social, d'aquests pares que arriben a certa edat i s'adonen que els fills potser no estan per ells o potser no estan rebent l'estimació i l'amor que haurien de rebre, no? I quan decideix fer aquesta biografia i posar aquesta bandera, també decideix fer-los fora del testament, no? I la pel·lícula narra justament aquest dinar familiar on tot això surt a la llum. Les crítiques són ambigües, no la deixen ni pels núvols, ni deixen que és mala pel·lícula.
Per passar l'estona, és... no?
Passar l'estona, sí. Alguns diuen que és un teatro filmado, no?, que és poc cinematogràfica, i jo sí, el que he vist, per exemple, amb el tràiler, és que té aspecte molt de vídeo. O sigui, jo, quan veus certs tràilers, com l'anterior que hem vist, de Vides, la de les dones anteriorment, és un tràiler que té una estètica cinematogràfica potent, no? Aquest, el tràiler de La Bandera, jo em vaig veure i pensar, hòstia, això sembla vídeo, sembla com un telefilm d'Antena 3 amb rotllo vídeo.
De diumenge.
D'estètica visual, o sigui, no m'ha acabat de convèncer com està acabada visualment l'estètica de la pel·lícula, no? O sigui, em recorda molt això, una estètica vídeo de qualsevol telenovela o telesèrie d'Antena 3 o Telecinco, no? En quant al contingut, bueno, el fet de que vingui d'una obra teatral de Guillem Clua pues és el seu clar fort, i també, per suposat, els actors que surten, sí, no? Això és La bandera.
Molt bé. Potser està pensat, així també, el, que sigui una mica cutre la imatge i tal, per donar aquest caliu. Però veurem. Anem amb la següent.
La següent és la reco de la setmana, que em agrada força, i es diu La promesa de Irene.
Som-hi.
¿Sabes cómo se sobrevive a esta clase de cambio de destino?
A partir de ahora, trabajaréis para contribuir al esfuerzo bélico alemán.
¿Tu nombre?
Irene Gut.
Te encargarás de supervisar a los judíos. Tu supervivencia dependerá de ellos.
Me han dado hasta el 22 de julio para dejar el sector limpio de judíos.
No tenemos a dónde ir.
He visto un lugar donde esconderos, donde a nadie se le ocurriría buscaros. En casa de uno de los oficiales alemanes de más alto rango de Tarnopol. Prometí que si alguna vez podía salvar una vida, lo haría.
Pero si algo sale mal, todos lo pagaremos.
¡Registrando todo, cada rincón, ¿me oís?
He recibido una carta que dice que he escondido judíos en mi casa.
¿Qué importa quiénes somos? Somos lo que hacemos. Deberíamos tener fe. Porque si no, algo más morirá dentro de nosotros.
És una pel·lícula que vaig veure al Barcelona Film Festival l'abril passat i em va agradar força. És una pel·lícula de Canadà i és una pel·lícula ambientada a l'ocupació nazi de Polònia el 1939, a una infermera que es deia Irene. És una història real. Jo quan vaig veure la pel·lícula, fins al final de tot, que surten imatges reals, sí, fotografies, els típics crèdits finals amb imatges reals de la Irene, dels jueus que va salvar, vas quedar al·lucinat, perquè jo pensava fins a aquell moment donat que era una ficció de pel·lícula, i ja et dic, va ser una sorpresa assabentar-me al final de tot no, que era un clar fet real i que la Irene de Marras va assistir i encara està viva. No sé si encara està viva, va morir fa poc temps, no recordo ben bé si havia mort fa poc temps o encara està viva, perquè fa poc li van fer un homenatge. I resulta de que és una infermera que quan van invadir els nazis Polònia es va salvar de la invasió, diguéssim, però va passar a formar part del servei d'ama de llaves d'un comandant nazi a una mansió a les afores de Varsovia. En aquestes, per salvar a una sèrie de jueus, ella amaga el soterrani, al costat, diguéssim, de la bodega, que hi ha com un passadís secret, amaga a 12 jueus allà durant mesos i mesos per poder salvar-los de l'extermini, no? I la pel·lícula narra la convivència dintre d'aquesta mansió d'aquesta valenta Irene amb aquest comandant nazi, que inclús rep anònims a la Gestapo, rep anònims de que a la seva casa hi han amagat jueus i pateix inclús inspeccions que per sort no van trobar els jueus, fins a un moment final que planegen la fugida per poder fugir d'allà i estar anar cap al bosc i quedar a salvo, no? I la pel·lícula està molt bé perquè és un punt de vista d'una heroïna que no volia ser heroïna, perquè al principi de la pel·lícula ella només volia sobreviure, no?, a l'atac dels nazis i la invasió dels nazis a Polònia, però mica en mica, veient el que estaven fent els nazis i com mataven a gent als guetos de jueus allà a Varsovia, doncs va decidir prendre part, arriscar-se i amagar aquests 12 jueus per poder salvar-los. La pel·lícula està molt bé,
que bé.
I parla molt bé de la fragilitat de la vida i com moltes vegades la vida d'un depèn d'un altre, no?, que sigui valent i que el pugui refugiar o salvar, no?
Totalment.
Per tant, amb Arada està ben ambientada, està ben feta, hi ha un parell de moments que són realment molt potents de seqüències dels nazis atacant el gueto i com es carreguen els jueus, són, alguna en particular és forta, diguéssim, de veure. I la pel·lícula, bueno, és una pel·lícula més de l'Holocaust, però sí, des d'un punt de vista particular, que és aquesta heroïna anònima, que és la Irene, que va salvar aquests jueus, no? Li poso un 7.5 a la pel·lícula.
Molt bé, i aquesta força, no?, que sigui una història real. Anem amb el clàssic, Francesc.
Vinga, som-hi. Fat City.
Díganme, señores, ¿qué les sirvo? ¿Café?
Sí, café.
I aquí ens quedarem per no desvetllar gaire, eh?
Sí, justament aquest bocí és el final de la pel·lícula, vale? Que és una conversa entre dos personatges, que és el protagonista i el coprotagonista, que és un final, diguéssim, de losers total, de perdedors totals, però que si es veu fora de context no té gràcia, i si la veus havent vist tota la pel·lícula té una força espectacular, és un final espectacular. Pel·lícula dirigida per John Huston l'any 72 i narra la història d'un tio que practica boxa, ja patarà, que és el Stacy Keach, vale? Que va fer més tard als anys 90 una sèrie que es deia My Hammer, es deia aquella sèrie que feia de tio privat, i aquí està més jove, i aleshores a causa de l'alcohol i d'una mala vida ha de deixar, i d'una relació ha de ser la boxa, i és un loser total que viu un apartament de merda allà a Stockton, un poble de Califòrnia, es guanya la vida recol·lectant fruita de matinada, no? Porta mala vida, i aleshores es troba fent gimnàsia, un gimnàs de boxa, a un noi prometedor, blanc, que és el Jeff Bridges, molt jovenet, no?, amb molt bona planta, que l'anima a practicar boxa, justament, no? I li dona el contacte del seu antic entrenador. A partir d'aquí, la vida, la pel·lícula segueix la vida dels dos, la vida de l'antic boxador, que segueix intentant guanyar-se la vida com pot, i coneix a altra dona, que és una altra loser alcohòlica, i fan vida junts, i per l'altre cantó tenim la vida d'aquest jove que vol entrar a la boxa i ser un, bueno, guanyar-se la vida sent boxejador i arribant a ser un campió, no? Finalment els dos no arriben a les seves metes, o sigui, el veterano no pot tornar a reenganxar-se a ser un boxejador d'elit, i el que ell jove que semblava prometedor no ho serà pas, no? I la pel·lícula narra molt bé aquest camí de perdició, de derrota vital d'aquests personatges, i és una pel·lícula, pues, molt trista, trista en el sentit que planteja molt bé John Huston, amb una fotografia espectacular de Conrad Hall, doncs aquesta vida d'aquest parell de losers i la gent també loser que es van trobant en la seva vida, perquè també el que el prepara, diguéssim, l'entrenador és altre loser, la noia que es troba el veterà és altre loser, el boxejador jove desaprenyada a la seva nòvia de senya prenyada ha de intentar ser esforços a ser a la boxa, sinó a començar a treballar per poder mantenir el seu futur fill, no? O sigui, és aquesta vida, no?, aquesta vida enroscada en bucle que fa que qui perd sempre. Mm-hmm. O sigui, que no té solució possible a la seva vida, i encara que s'esforci serà un loser sempre, no?
Mira com ja película... es repensava sobre el concepte de la meritocràcia i l'esforç i tal, eh? Hi ha gent, sí, que no surt d'aquests bucles.
Esto es una leyenda. O sigui, total, total. No, si t'esforces mucho, si lo deseas mucho, si penses molt, si t'esforces, al final aconsegueixes. Mentida.
Mentida.
O sigui, és un concepte que has de ser bo, per suposat, sí, però has de tenir un factor que es diu sort, un factor que es diu contactes, un factor que es diu enxufes, uns factors a la teva vida per a poder arribar on vols arribar, perquè moltes vegades tu pots ser molt bo i pots esforçar-te moltíssim i no arribar a res. I ja està.
I ja està.
I és així de senzill.
Doncs acabem així amb aquesta reflexió, Francesc, que ens ha donat Fat City, Ciudad Dorada. Per tant, si la podeu recuperar, ja ens posarà una visió molt actual d'aquest tema. Francesc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Bye, bye. It's so hard to keep the smile from my face. Losing tone, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found it yourself.
al Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 1:15.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. La Comissió Interdepartamental de la Sequera ha acceptat rebaixar a fase d'alerta el sistema Ter Llobregat a partir de la setmana que ve. I és que els pantans d'aquesta zona estan actualment